La mirada del dia.
Passen 6 minuts a les 9 del matí. Avui a l'Obert per Vacances ens fixem en una espècie marina que és molt habitual veure a les costes mediterrànies. Estem parlant de les tortugues babaues. Són uns éssers vius que opten per instal·lar els seus nius en diferents indrets de tot el litoral català, sobretot durant l'època d'estiu. Tot seguit descobrim algunes de les característiques i també curiositats d'aquesta espècie. Àlex Isó, Radio Ciutat de Badalona, bon dia.
Bon dia, Carles. A molts de nosaltres, quan parlem de tortugues, ens ve al cap una de les sèries de la nostra infantesa. Però les tortugues que avui ens ocupen no són ninjas, sinó babaues. Però no per això menys interessants. De nom científic Careta Careta, les babaues són les tortugues marines més abundants al Mediterrani. Poden mesurar fins a 120 centímetres, arriba a pesar 120 quilos i viure una mitjana de 60 anys. Són omnívores, els hi agrada menjar bé. De fet, tenen una dieta molt variada, que va des dels crancs, les gambes, les estrelles de mar, les algues. I com passa amb les tortugues marines, doncs ni el seu cap ni les seves extremitats són retràctils. Això sí, els hi agrada molt fer quilòmetres. És una espècie migratòria i cada vegada és més habitual trobar els seus nius a les platges de Catalunya, sobretot ara a l'estiu. Ens ho explica l'Albert Bassol, veterinari del Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM.
Hi ha dos grups poblacionals, no? Diguem el de les zones gregues, no? Del Mediterrani Oriental, i diguem després el de l'Atlàntic. Aquest episodi de nidificació estan començant a ser molt més habituals, diguem l'època d'estiu com l'època de nidificació d'aquests individus.
I atenció, perquè com a curiositat, el sexe de les tortugues babaues neonates no depèn dels cromosomes, sinó que ve determinat per la temperatura de la sorra durant el procés d'incubació dels ous.
Així com un home i una dona, quan tenen un fill, sí que va determinat pel cromosoma, en rèptils va determinat per la temperatura. Llavors és el que es diu una temperatura pivotant. En temperatures altes són femelles, temperatures baixes són mascles.
Un cop finalitza el període d'incubació, que va dels 50 als 80 dies, els ous acostumen a eclosionar a la nit i les cries es dirigeixen a l'aigua, guiant-se per la llum de la lluna. Un trajecte on corren molt perill, ja que són molt vulnerables als depredadors. Però malauradament, quan creixen i es fan adultes, la tortuga babaua és una espècie en perill, ja sigui per la pesca o pels residus que aboquem al mar.
Com són plàstics, bastonets de les orelles, hams... Heu de pensar que nosaltres en el CRAM, quan atenem tortugues, la majoria venen per causa directa, diguem, d'una interacció pesquera, no? Una interacció antropomorfa, però el que ens trobem nosaltres després, indirectament, amb els excrements que fan aquestes tortugues, és una presència de plàstics molt abundant dins dels seus estómacs.
En el que portem d'any, el Centre de Recuperació d'Animals Marins del Prat han atès 56 individus de tortuga babaua. Des del CRAM ens recomanen tenir cura del medi ambient i sobretot dels mars i oceans per protegir espècies com la tortuga babaua. I per cert, si un dia veieu una tortuga d'aquest tipus a la platja o bé un dofí o un cetaci, heu de trucar al 112 per tal que s'activin els protocols de rescat per assistir a aquest animal.
Gràcies, Àlex. I diem que novament aquest estiu tornem a veure com exemplars de tortugues aprofiten la tranquil·litat de la nit per fer la posta d'ous als emplaçaments de platja. De fet, Tarragona o Arenys de Mar són dues de les poblacions catalanes que aquest any han vist la posta d'ous d'aquests animals. I justament a Arenys i a Tarragona hi anirem de seguida en directe. En concret, Arenys de Mar va ser la posta de 142 ous, 90 dels quals han quedat custodiats a la sorra amb voluntaris, i la resta se'ls han portat al CRAM, al seu centre, per ser estudiats. Justament anem en directe fins a la platja de la Picòrdia amb el nostre company Josep Maria Cano, de Ràdio Arenys, on hi ha aquesta posta amb d'ous i aquests voluntaris fent guàrdia. Josep Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs des de la platja de la Picòrdia, que pels que no coneixeu Arenys, és, diguéssim, la platja més urbana del municipi, és la platja que queda tot just al capdavall de la Riera, i en aquest indret, en aquest entorn, molt proper a una zona que tenim habilitada perquè els gossos puguin també, doncs, fer les seves activitats amb els amos, tenim una carpa, una zona ballada, per doble balla, per cert, una que fa un perímetre més gran on hi són els voluntaris, perquè aquí aquests ous de tortuga els vigilen voluntaris, i una de més petita on hi són precisament aquests ous de tortuga, que us haig de dir que vist des de fora no es veuen. Uh-huh. És a dir, estan coberts per la sorra i que és el que els va deixar la tortuga. Estic molt ben envoltat, Carles, i estic ben envoltat dels voluntaris, alguns dels voluntaris que estan a aquesta hora del matí vigilant aquests ous i que fan torns de 24 hores, i de l'alcaldessa del municipi, l'Anabel Moreno. Anabel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Que, com dèiem, bueno, sabem que tenim aquests ous, suposo que en bon estat tots, no?
Esperem que sí, no ho sabem perquè no els podem veure, però sí que tenen un termòmetre dintre del niu que des del cram es va controlant, i a més els ous que tenen a les incubadores tant del zoo com del cram també van fent un seguiment que se suposa que és el mateix, la mateixa evolució dels ous que tenim aquí.
Uh-huh. De fet, aquí cridàvem, fèiem la crida a voluntaris. De fet, quants voluntaris hi han participat, s'hi han apuntat aquí?
Ara mateix tenim 122 voluntaris, als quals aprofito per agrair-los la seva predisposició, voluntat i perseverança, perquè vam fer la crida i de seguida vam tenir molts d'aquests voluntaris. Ells fan torns de 2 hores, amb 2 persones per torn, des de les 7 del matí fins les 12 de la nit. A partir de la nit, doncs, l'Ajuntament hem decidit posar uns vigilants, una empresa de vigilància, perquè la nit sempre és més dura, no? I per tant preferíem que hi hagués vigilància privada. Però els torns dels voluntaris són de 7 del matí a 12 de la nit, i la veritat és que molt contents.
Mm-hmm. Alcaldessa, bon dia.
Bon dia.
No sé com, si la gent està participant força, o sigui, s'han apuntat força voluntaris, deia vostè, més d'un centenar de persones, o sigui, que la crida ha estat efectiva, i tinc entès que no només gent d'Arenys de Mar, sinó d'altres poblacions s'hi han animat.
Sí, hi ha de tot Catalunya, m'atreviria a dir. Hi ha molta gent d'Arenys, però també dels voltants, i gent de Vic, de Manresa, vull dir que sí, de tot Catalunya. És un fenomen que atrau moltíssim, és molt curiós, i la gent hi ha moltes persones sensibilitzades, afortunadament, gràcies a això. Doncs tenim aquest niu, perquè la persona que va veure la tortuga sabia el que havia de fer, que és sempre trucar al 112, i per tant, gràcies als voluntaris, doncs, tenim aquest niu, i suposo que la resta, el de Tarragona, els hi deu passar el mateix, i d'altres nius que n'hi hauran, perquè n'hi hauran més, estic convençuda.
Mira, si em permets, Carles, uh-huh. Tenim aquí una persona que és llargament experimentada amb el tema de control i vigilància d'ous de tortuga. És l'Esther. Esther, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, l'Esther és una de les voluntàries que ara marxaves. Tu has estat en el torn de 7 a 9, no?
Sí, de 7 a 9.
Has fet aquest control. Tu hi has estat també als de Premià, i m'has dit els de Mataró, no?
Sí, el 2018 vam fer Mataró, i quan va acabar com la tortuga de Premià va ser més tard, també vam poder continuar allà.
D'on ets tu?
Visc a, bueno, Caldetes, Mataró.
I per què tens aquesta atracció pels ous de tortuga?
Bueno, sóc una boja dels animals, bàsicament. O sigui que, i fer això és molt emocionant. I veure-les sortir i compartir això és espectacular.
Escolta'm, aquests ous, de fet tu ja tens experiència, una mica la reacció de la gent, quina és?
Pues això, veure on està la mare, veure com són, els volen veure, volen tocar... I és xulo el compartir, pues això, quan ja surten, la gent també vol tocar, vol fer fotos, i has d'estar... No, Flash, no, això no pots tocar, han d'estar protegits. I ara amb el Covid ja veremos, però no, molt bé.
Josep Maria.
Carles, si vols, t'escolten les dues convidades, eh?
Sí, sí. Tinc entès, alcaldessa i també la voluntària, que la data prevista perquè neixin les cries és cap al mes de setembre, oi?
Sí, en principi va pondre els ous a l'11 de juliol, i per tant és una mitjana de 2 mesos, per tant seria l'11 de setembre, però és molt variant perquè va en funció del clima, de la meteorologia, i per tant pot sortir des del dia 40 de la posta fins al dia 70.
Uh-huh. Doncs esperem que, sobretot, que cap brètol faci alguna malifeta, que els voluntaris puguin fer, no?, alcaldessa, la seva feina correctament, i de nit ja ens deia que hi ha aquesta contractació d'un servei de vigilància privada.
Eh? Sí, esperem que no. La veritat és que ara comentaven els voluntaris que s'acosta moltíssima gent molt encuriosida a preguntar on estan els ous, per què els va deixar, on està la tortuga, inclús pregunten. La gent, bueno, té molt bona rebuda i els encuriosix molt. I això és un gran aparador per possibles futures postes, que la sensibilització de saber el que fer, no? Si ens trobem un rastre de tortuga o ens trobem una tortuga desovant, sobretot no molestar, estar-la, no enfocar-la amb el flash, com deia l'Ester, davant de la tortuga, deixar-la tranquil·la i trucar al 112.
Anabel, li posarem nom a les tortugues? Serem tots una mica més tiets ara? O no? Perquè, clar, això és com la grossa de Cap d'Any. Totes les poblacions esperen que arribi l'estiu per saber quina és la graciada amb la posta.
Mira, aquí a Ràdio Orenys, al programa El Dominical, ahir van estar preguntant quin nom se li podia posar a la tortuga i van fer un concurs. Vull dir que sí, suposo que acabarà tenint nom aquesta tortuga.
Molt bé. Doncs Anabel Moreno, alcaldessa d'Arenys de Mar, gràcies per haver estat amb nosaltres. Josep Maria Cano, també des de la platja d'Arenys de Mar, gràcies i bon dia.
Molt bon dia.
Obert per vacances. Seguim l'actualitat.
Passen 2:15 del matí. Anem fins a Tarragona, on fa 2 setmanes una tortuga va nidificar a la platja més urbana de la ciutat. Des de Radio Ciutat de Tarragona, l'Álvaro Rodríguez ens aporta la informació dels experts sobre aquest fenomen que s'està vivint a les costes del Mediterrani. Álvaro, bon dia. Sabem que aquesta nidificació a Tarragona i arreu del litoral va passar fa unes setmanes, oi?
Sí, és correcte, Carles, bon dia. El dissabte 10 de juliol, una tortuga babagua va nidificar també aquí a la platja més urbana de la ciutat, que és la platja del Miracle. Actualment també estan portant la custòdia diferents voluntaris d'entitats ecologistes i nosaltres vam parlar amb l'Aurea Giné, que és cap de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona, i ens explica que aquest és un fenomen que s'està vivint en els darrers anys a diferents punts de totes les costes del Mediterrani.
És significatiu cara a la tortuga, en el sentit de que sembla ser que el que està passant és que estan buscant nous llocs de nidificació arreu de tota la Mediterrània. S'estan trobant molts nius a Itàlia, se n'ha trobat alguna a les Illes Balears i a tota la costa de Catalunya i de tota Espanya, no? A la part mediterrània. Bueno.
Sí, aquestes tortugues estan acostumades a aigües molt més càlides, fet pel que se sospita que el canvi climàtic podria estar darrere d'aquests canvis que està venint a la nidificació.
De fet, no coneixen les platges on van. Habitualment sí, perquè normalment van a criar les platges on van néixer. Però això és un fenomen, com abans de dir a la consellera, és un fenomen nou, no? Hi ha una certa colonització d'altres punts de la Mediterrània per a fer cria d'aquestes tortugues. Segurament lligat al canvi climàtic, però pot haver altres factors també, però se sospita que el canvi climàtic és un afer important.
Ja ens han explicat els companys de Ràdio Arenys, però aquestes tortugues s'incuben entre 45 i 60 dies, però a més Giner ens va explicar que això depèn molt de la temperatura, precisament.
Quants dies hi estarà? Aproximadament 60 dies, una mica menys, no? Són 60 dies d'incubació. Però ja et dic, una mica, a partir dels 45, 50 ja està al punt de... ja podrien començar a sortir. Varia molt en funció de les temperatures que hi hagi.
I aquí a Tarragona també criden el voluntariat per aconseguir gent que pugui custodiar aquests nius, aquest niu que hi ha al Miracle, i també cridar el 112 a tots aquells que vegin o una tortuga o qualsevol altre animal marí.
Gràcies, Álvaro, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Seguirem atents de cara a final d'aquesta temporada de possibles exclusions que puguin donar arreu de totes aquestes platges del Mediterrani.
Aquest estiu no tanquem. Obert per vacances.
Passen 5:15 del matí. A aquesta hora nosaltres cada matí obrirem un espai que ens agrada compartir amb una altra persona que tingui alguna cosa interessant a dir. És el nostre espai del Cafè de les 9. De fet, avui, clar, tots els mitjans en parlen, nosaltres també ho seguirem, ho hem fet l'estiu passat i aquest no serà un cas excepcional. Parlem de la situació de la pandèmia. De fet, ha començat la primera setmana amb el toc de queda nocturn. Des de la nit de divendres, 161 municipis de tot Catalunya es veuen afectats per aquesta mesura vigent, recordeu, de 1 a 6 de la matinada. I pel que fa a les dades de la pandèmia, volíem dir, hi ha 1.545 pacients Covid ingressats als hospitals catalans, 297 d'aquests a les unitats de cures. Tot això ho diem perquè avui el nostre cafè el compartirem amb el president del Col·legi de Metges de Barcelona des de l'any 2014. És el doctor Jaume Pedrós, que ja ens acompanya. Doctor Pedrós, bon dia.
Bon dia.
No sé si, doctor Pedrós, em permetrà aquesta hora, si vostè aquesta hora pren cafès de cafè, de te...
Jo prenc un tallat al matí i no prenc res més. A vegades faig un altre mig matí, però en principi no faig res més. No,
doncs avui amb el doctor Pedrós compartim aquest cafè de les 9.
Obert per vacances. El cafè de les 9.
Cafè no, eh? Li preparem aquest tallat al doctor Pedrós. Doctor Pedrós, d'entrada, una pregunta clau que jo li volia fer. No sé si es podria haver evitat aquesta cinquena onada que ja estem dins aquesta cinquena onada de la pandèmia.
Clar, la pilota passada és molt fàcil dir-ho, perquè és veritat que aquesta cinquena onada, tal i com s'ha produït d'aquesta manera tan abrupta, té explicacions per una setmana fatídica que va ser la del pont de Sant Joan, un pont llarg, amb moltes revelles, no només la revella pròpiament dita de Sant Joan, amb viatge, amb festes de final de curs, celebracions, viatges de població no vacunada, fonamentalment jove, i que això, doncs, per extensió, ha acabat afectant altres persones no vacunades, a persones a mitja vacunació i, finalment, també persones vacunades. Uh-huh. Que, sortosament, la vacuna les ha protegit immensament. Només cal veure les dades d'ingressos en aquest moment als hospitals per veure que el 90% o bé no tenien vacuna o estaven a mitja procés de vacunació, però el que és veritat és que els CAPs, l'atenció primària, s'han vist desbordats per aquesta incidència, no? Sí, ha faltat previsió de tots. Jo crec que hem barrejat el que ha estat, el que és la realitat, amb el desig, no? Amb el desig de normalitat. Molta gent ha pensat que això s'havia acabat. Això no s'ha acabat. No s'acabarà fins que, entenc jo, la situació actual pandèmica, fins que no aconseguim una immunitat de grup, i això encara no s'ha assolit, no només una immunitat de grup a Catalunya o a Europa, sinó una immunitat de grup a nivell del món, però com a mínim assolir la immunitat de grup al nostre país. I és veritat que hi ha també grups de població que pensen que tot això de la pandèmia i tot això de la vacuna no va amb ells. Uh-huh. I ja s'ha vist, malauradament, que en aquest moment tenim un percentatge molt important dels ingressats que són gent jove, alguns amb una situació molt greu, de fet ja hem tingut alguna mort, però és que en tindrem. I, per tant, no podem baixar els braços, no podem baixar la guàrdia, estem encara en una situació molt crítica i crec que és important que tots, de manera col·lectiva, cadascú des de la seva responsabilitat, les administracions totes fent el que et toqui fer i els ciutadans individualment també actuen de forma responsable. Aquesta pandèmia va de solidaritat i va de responsabilitat. Nosaltres, professionals sanitaris, deixi'm dir-li, estem en una situació d'esgotament físic. Tothom té un estat d'esgotament pandèmic, però li asseguro que per nosaltres veure una altra vegada aquesta cinquena onada, en part també perquè no tothom fa els deures, I també per una casuística que no podem preveure, que és aquesta variant tan contagiosa,
la variant Delta,
suposa una, un revés per l'estat emocional i físic, i escolti, els professionals necessiten fer vacances, però estem en una situació realment ara de molta tensió al sistema sanitari.
Això li volia preguntar, doctor Padrós, perquè ahir Salut feia una previsió, preveu que entre 400 i 500 persones estiguin a l'UCI a final d'aquest mes. Clar, això tensa encara molt més un sector sanitari que vostè ho deia ara mateix, que clar, estem en època de vacances.
I professionals han de fer vacances, necessiten vacances. Jo vull explicar que ja l'estiu passat ja no vam baixar d'una incidència que era bastant alta, però vam poder fer, una gran part de la població va poder fer vacances gràcies a l'atenció primària, gràcies als professionals d'atenció primària que no van tenir pràcticament descans durant l'estiu per poder mantenir aquest escut protector. I ara tornem una altra vegada amb una situació realment difícil. Imaginar que en dues setmanes, en tres setmanes, penseu com estàvem fa tres setmanes, estàvem amb una mica més de 100 llits ocupats d'UCI i ara estem ja als 300. La previsió és que ens en puguem anar a gairebé 600. Això vol dir posar el sistema no al límit, absolutament més enllà. I jo demano, en aquest sentit, apel·lo una vegada més a la responsabilitat. El que fem els propers dies és molt determinant tots, i per tant demano molta, molta, molta responsabilitat, molta capacitat d'empatitzar, molta paciència, que tinguem molta comprensió. Jo sé que això crea molta distorsió, molta gent que voldria fer moltes coses i que a vegades acudeix als centres sanitaris i ara no obté la resposta que voldria per altres motius, que tinguin comprensió. Ni abans érem herois, ni ara som objecte de crítica. Jo demano que tothom tingui en aquest moment una especial capacitat d'empatitzar amb els altres. Ja no dic només amb els professionals sanitaris, amb els veïns, perquè tothom està patint.
Doctor Padrós, amb les dades a la mà, vostè creu que caldrien més restriccions? Per exemple, des d'aquesta setmana hi ha aquest toc de queda a 161 municipis catalans. Caldrien més restriccions per fer baixar aquesta corba?
Miri, jo crec que el que hem de... No ho sé, no li dic que crec que hem de veure què passa amb les mesures ara instaurades. Haurem d'esperar uns dies per veure si efectivament funcionen. Però, escolti, no podem posar un policia darrere de cada ciutadà. I jo l'únic que demano a l'administració és que hi hagi discursos coherents a totes les administracions, a la de l'Estat i a la d'aquí. Sí, dir que podem baixar la mascareta, però no matisar que podem treure'ns la mascareta si anem sols pel carrer. Però és obvi que les aglomeracions, les concentracions, si no hi ha distància, s'ha de dur mascareta. I per tant, escolti, l'instrument més eficaç que tenim, els dos instruments més eficaços que tenim, són les mesures de distanciament i la vacuna. Escolti, vacunem, s'està vacunant, som dels països del món amb la velocitat de vacunació més alta del món, anem bé en aquest sentit, però mentre no aconseguim tenir un nivell de població prou vacunada, inclús després també, l'ús de la mascareta és imprescindible. I per tant, sí que demano, ja que vostè diu, s'haurien de fer algunes restriccions més per part de les administracions, jo crec que a les administracions i les organitzacions civils o no governamentals, si tenen previst organitzar actes que poden concentrar persones, mesurin exactament quin és l'aforament que poden establir amb seguretat.
M'està parlant sobretot de festivals, eh?
Festivals i festes majors. És a dir, cal que els ajuntaments siguin en aquests... O sigui, jo tinc la informació de que hi ha ajuntaments que han estat valents en aquest sentit. Jo crec que això és una mesura impopular, però no pot ser que es facin festes que la gent no tingui... A veure, hi ha una cosa que és inevitable. Les festes aquestes, la gent consumeix alcohol. a la que porten alguns amb menys quantitat, l'efecte desinhibitori de l'alcohol fa que hi hagi un element d'eufòria que pensis que ets, que la mascareta no la necessites. Per tant, aquestes són situacions que hauríem de poder evitar, i en aquest sentit també els ajuntaments tenen responsabilitat, tots tenim una responsabilitat.
Uh-huh. O sigui que faria una crida a ajuntaments potser a repensar per a la programació, no? Estic pensant, en concerts o en programació més nocturna, de cara a poder minvar aquestes relacions que vostè deia.
Si no són aforaments limitats, tenint en compte les recomanacions o normes del Procicat, que tot el que són festes o concentracions que pleguin a... que pleguin a la gent i no es pugui mantenir un aforament de seguretat, jo crec que s'han de replantejar. És a dir, s'han de limitar i limitar i o suspendre. Perquè és obvi que hi haurà situacions que no es podran limitar o que serà molt difícil. Jo ho lamento molt, però ja sé que ens agradaria fer moltes coses, però jo crec que nosaltres hem d'actuar de forma madura, i el món i el moment que ens toca viure és el que hem d'afrontar, no el que ens agradaria. És el que hem d'afrontar, i el que tenim que afrontar ara, o el que hem d'enfrontar ara, és la situació que tenim. I la situació que tenim és d'alta contagiositat, que si no fos per la vacuna, és obvi que estaríem molt pitjor que la primera onada. Per tant, responsabilitat una vegada més.
Doctor Pedrós, jo crec que hi ha molta gent que ens escolta a aquesta hora que potser ja té planificat un viatge, encara que sigui un viatge a les Balears, un viatge dins del territori nacional o potser a algun país d'Europa. Està la situació per poder fer vacances fora del nostre territori?
Bé, en el moment actual sembla que sí, que qualsevol altra localització sigui millor que la nostra. Però en tot cas la pandèmia és a tot arreu, i el que ara tenim aquí podria ser, no és descartable que països i zones també de l'Estat doncs tinguin una situació que se'ls empitjori les properes setmanes. Per tant, no podem baixar la guàrdia. Recordeu que l'any passat també pel juliol semblava que Catalunya estiguéssim pitjor que altres llocs, i després, per exemple, recordo França, i França el mes d'agost va estar pitjor que Catalunya. Per tant, ara nosaltres estem com estem molt pitjor. Per tant, hem d'extremar més que mai les mesures, i anem on anem, hem de continuar mantenint les mateixes mesures, perquè la pandèmia és mundial. I per tant és a tot arreu que el virus doncs ha afectat, i és a tot arreu on hem de mantenir la distància i la mascareta quan no tenim la seguretat d'estar en un espai prou ventilat o prou airejat, o estem a l'aire lliure o estem en la mateixa bombolla.
El que està clar és que ara a Catalunya estem vivint aquesta cinquena onada, però crec que serà d'acord amb mi, en viurem una sisena, una setena i una vuitena, eh?
Miri, no ho sé, jo no sóc expert. Hi ha hagut pandèmies al llarg de la història de la humanitat, moltes. Hem de recordar que som la generació d'europeus que ha viscut millor de la història d'Europa, més de 70 anys sense guerres ni pandèmies. Bueno, hi ha hagut, si exceptuem la guerra dels Balcans, hem de dir que Europa ha viscut en aquests últims anys una tranquil·litat molt gran. Ens ha aparegut això, segurament amb unes generacions amb poca capacitat de resiliència, però jo recomano que la gent llegeixi una mica d'història, no història de medicina, la història d'Europa, i veurem que la situació que nosaltres hem viscut, ho han viscut molts predecessors, ho van viure els nostres avis, i se'n van sortir amb molts menys mitjans, o a vegades se'n van sortir amb un viatge molt gran. Nosaltres estem pagant un peatge molt gran, perquè hi ha hagut morts, hi ha hagut malalts, hi ha hagut seqüeles, i hi ha hagut conseqüències d'aquest Covid, tant a nivell de salut com a nivell econòmic. Però la gent ha d'entendre que les pandèmies entrem col·lectivament i hem de sortir col·lectivament, i que només una capacitat de solidaritat, de responsabilitat i d'empatia amb tothom ens en podem sortir amb la lliçó apresa. Jo no sé si tindrem una sisena onada o no. El que segur és que el virus ha vingut per quedar-se, que haurem d'aprendre a conviure amb ell, i que la gran arma que tenim, que no tenien el 18 i que no van tenir en altres moments de la història, és que tenim una vacuna, o vacunes, tenim vacunes que són un instrument preventiu que s'està demostrant altament eficaç i que espero que a través de la recerca que s'està fent puguem aconseguir dominar aquest virus, i jo vaig, no només confio, sinó que estic convençut.
Doctor Pedrós, doncs així ho esperem, que es pugui dominar aquest virus i que en propera setmana donar bones notícies. Per cert, ens ha acompanyat vostè i el seu gos, també l'hem escoltat perfectament.
Bueno, no era el meu. M'ha enganxat vostè que al carrer i passava un gos que...
Ja li anava a preguntar fins i tot el nom del gos.
No, el meu no. El meu és molt pacífic i molt tranquil i... borda molt poc, però no acostuma a bordar.
Molt bé, doncs, doctor Pedrós, moltíssimes gràcies per haver compartit aquest cafè amb nosaltres, i esperem això, que almenys durant les properes setmanes aquestes dades actuals vagin reduint-se. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, i molts ànims, perquè ens en sortirem, però ens en sortirem si som capaços tots d'entendre que el que fem nosaltres repercuteix sobre els altres. Per tant, molta capacitat de resiliència, molta responsabilitat i molta solidaritat.
Doncs justament fem referència amb el doctor Pedrós, aquestes vacunacions des de fa setmanes a tot el territori, que hi ha aquests punts fixes de vacunació. Quan passen 7 minuts a 9:45, anem fins a un d'aquests punts, perquè sembla que hi ha notícia. El pavelló 11 de setembre de Lleida, el principal punt de vacunació massiva de la capital del Segrià. Allà hi ha el nostre company Jordi Sebastià, 2-1 Lleida Ràdio. Jordi, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, mira, ara deixarem el so del dia. El so és aquest. Estem davant de la cua del punt de vacunació i el so és aquest. No sentiu res, no?
Perquè totalment silenci.
Sí,
la notícia aquesta hora és que no hi ha ningú i sabem els motius, oi?
Sí. Hem pogut parlar amb algú de l'organització i ens ha explicat que s'han anul·lat les citacions. De fet, ens han dit que no hi ha citacions, però el que passa, són periodistes, hem estat aquí passejant una estoneta i hem vist com arribava gent amb l'SMS conforme s'havien de vacunar avui, i en el mateix moment els arribava un d'anul·lació i els convocàvem per demà. No és la primera vegada que passa aquí al pavelló 11 de setembre, com a mínim a la ciutat de Lleida, perquè puc dir que en les meves pròpies cares he viscut això 3 vegades. És a dir, que és una situació que passa, no diré sempre, però és relativament habitual. I és una situació que haurem de parlar amb els responsables del per què està passant. De fet, tenim una persona aquí que li ha costat molt aconseguir la primera citació. Si vols, parlem amb ella.
I tant que sí.
Doncs tenim l'Alba. Bon dia, què tal?
Bon dia.
L'Alba m'ha explicat que ha estat setmanes per aconseguir la citació, que finalment serà dimecres.
Sí, porto des del primer dia que van dir que a la meva franja d'edat es podia vacunar. Tinc 20 anys i m'ha costat com quasi un mes poder demanar cita per aquest dimecres.
Clar, ja em veus que ens diuen que... Clar, no, jo parlo allò que no s'ha de fer, rumorologia, però fomentada, que diu que potser no hi ha prou vacunes aquí a la ciutat de Lleida. No sé si és cert o no. El cas és que avui hi havia citació de gent per venir a vacunar. De fet, des que estem aquí, 3 o 4 persones s'han parat aquí i ens han agafat com a punt d'informació, ens veuen amb el micro, deu semblar autoritat, i ens pregunten de si avui no es vacuna. I els hem d'explicar que segons ens han dit unes infermeres de dintre del pavelló, avui no hi ha citacions. Aquesta és la situació estranya. Avui teníem previst parlar de la quantitat de gent que es vacuna, però la realitat és que no hi ha ningú vacunant-se.
Jordi, tu deies que això ja havia passat altres vegades. No sé si hi ha des de Salut a les comarques de Lleida una comunicació oficial del per què passa això, perquè, clar, jo penso, per exemple, amb l'Alba o amb la gent que avui tenia la citació en aquest punt a Lleida i, home, molta gràcia no deu fer.
Sí, de moment podem dir que la comunicació a la demarcació de Lleida, concretament a Ponent, és, pel que fa a Salut, és bastant deficient, ho diem així, Però de moment no tenim la raó per la qual això passa. puc explicar que en el meu cas concret, que és el més l'experiència més viscuda per mi, em van trucar directament de Salut i em van dir que m'anul·laven la primera visita, i després amb un SMS em van tornar a enviar una altra citació que no tenia res a veure amb la que havia pactat per telèfon. És a dir, jo crec que el problema que hi ha és que justament no es pot comunicar una cosa que va bastant desorientada.
Jordi, no sé si podem saber, per exemple, quanta gent avui estava cridada en aquest punt de vacunació de Lleida perquè s'administrés la vacuna durant aquest matí.
Doncs és una xifra que no te la puc dir, perquè no la sé. En tot cas, sí que puc dir que 4 o 5 persones ja han passat per aquí i anaven a vacunar-se. No sé si hem de comptar, portem aquí 15 minuts, persones, multipliquem al llarg del dia i tindríem una xifra, però no t'ho puc dir del cert perquè no la sé.
Aquest pavelló 11 de setembre de Lleida és, tu ho deies, un dels principals punts de vacunació de la capital del Segrià, eh?
Sí, és el principal punt de vacunació del Segrià. De fet, es vacuna aquí també en alguns casos als CAPs, però bàsicament quasi tota la ciutadania de Lleida ve aquí a vacunar-se perquè és el pavelló que s'ha habilitat, que es va habilitar en un principi, si recordem, l'any passat, amb llits perquè fos hospital Covid. Això s'ha solucionat amb un hospital Covid que s'ha creat al costat de l'Arnau de Vilanova. Es van treure els llits i es va convertir aquest pavelló. El pavelló de llista blava d'hoquei, que aquest pavelló que ha vist dues vegades guanyar la Copa Cers l'equip d'hoquei de la ciutat, doncs en lloc de ser ara ja un pavelló esportiu, des de fa 2 anys és un pavelló de Salut. És una cosa ben curiosa entrar dins i veure les pancartes d'animació de Lleida llista mentre se't vacunen.
Doncs Jordi, si et sembla, fem una cosa. Nosaltres ho anirem seguint durant tot l'estiu, tot el que passa. Curiós, que quan havíem de fer aquesta connexió des d'un punt de vacunació principal de Lleida, s'ha suspès. Esperem un comunicat, no? Almenys que ens expliquin ben bé què ha passat oficialment, i esperem que això no torni a passar, Jordi.
Sí, t'explico una altra curiositat, perquè m'he recordat ara, perquè me'n recordo del meu cas. Quan em va passar, òbviament, com a bon periodista, vaig demanar Salut i a Premsa Salut que em diguessin què estava passant. Em van dir que no tenien ni idea del que estava passant, que hauria de ser un cas ocasional. Com veiem, que d'ocasional no té res, perquè avui, justament, ha passat el mateix.
Doncs Jordi, nosaltres hi hem estat, ho hem explicat tal com passa, i per això també estem als mitjans de comunicació i als periodistes per explicar la realitat del territori. Jordi Sebastià, company d'UAU Lleida Ràdio, gràcies per la feina.
Fins la propera, adéu-siau.
Aquest estiu no tanquem. Bad habits lead to late nights, sending alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose. Oh, you, oh, you. Obert per vacances. Or do my bad habits lead to white eyes staring in space? And I know I lose control of the things that I say.
Són 3:15 del matí, això és l'Obert per Vacances, fins les 11 a la vostra ràdio de proximitat. Si us sembla, trenquem una mica, deixem l'actualitat i anem a parlar, atenció, de plantes. Tothom té una planta, tothom té una flor en un balcó, en un terrat, en un jardí, i sovint ens passa que no sabem ben bé com fer-nos càrrec. O volem plantar alguna espècie que no sabem si sobreviurà o no, per exemple, amb la calor de l'estiu. I com podem plantar? I com podem, per exemple, tractar aquella planta estupenda que ens han portat els sogres com a detallet per la convidada a sopar? I per què dic tot això? Doncs perquè a partir d'avui, cada dilluns, parlem de plantes, de flors, de com cuidar-les, i ho farem amb una especialista en la matèria, amb la Cristina Rodríguez, a la floristeria Pupi Flors de Torredembarra, i amb la nostra companya d'Altafulla Ràdio, la Carol Cubota. Carol, bon dia.
Molt bon dia, Carles.
A tu se't moren les plantes o no?
Ai, sí, mal m'està el dir-ho, ara mateix, amb la Cristina al costat, però tinc certs problemes amb això. Espero que amb la secció que encetem avui pugui aprendre una miqueta més, la veritat.
Avui parlarem de com regar les plantes, una qüestió que moltes vegades jo tinc molts dubtes, perquè, aviam, jo això de regar, ja us dic ara, que tinc dubtes, sobretot pel que fa a la quantitat d'aigua que s'ha de tirar una planta, tenint en compte, per exemple, la calor que fa aquestes setmanes. No sé si les hem d'inundar o no les hem d'inundar, Cristina.
Hola, molt bon dia. A veure, tant com inundar no, però sí que és important regar-la bé i regar-la de manera uniforme, regar-la de manera que totes les arrels absorbeixin posar-hi 10 litres d'aigua, però sí que quedin les arrels ben empapades.
I això de les arrels, com sabem que s'han empapat o no s'han empapat?
Bueno, normalment ho apreciem amb el color de la terra. Quan la terra està eixuta, quan la terra és un color marró claret, ja ens indica que la terra està eixuta. Hi ha gent que escarba una miqueta per veure si està humida per sota, però normalment quan està molla ja es veu d'un color més fosquet, d'un color com a més negre. Llavors ja sabem que aquella terra ja està molla.
I aleshores jo veig la terra molla. M'espero una mica i ja la veig eixuta. La torno a regar, amb quina freqüència he de regar aquestes plantes?
A veure, quan les reguem, tampoc cal regar-les dos o tres vegades al dia. Ara fa molta calor i sí que necessitem que estigui ben empapadeta, però que tampoc cal regar a cada dos per tres. És normal que al regar-les, a l'estoneta veguem el que és la capa superior una miqueta més clareta, però fins l'endemà, ara amb aquestes calors, no caldria tornar-la a regar.
Cristina, i per on reguem les plantes? O sigui, per dalt, per les fulles, només la terra? Es poden mullar les fulles, per exemple?
En principi et diria que només pel terra. És inevitable no poder mullar les fulles a l'hora de regar. Però no és necessari mullar-les expressament. No fa falta agafar la manguera i mullar-les pel damunt. Perquè no absorbiran les arrels aquella aigua. Llavors és llençar l'aigua també. La terra, que es mulli bé la terra, que quedi ben hidratada, i amb això ja n'hi hauria prou.
I aleshores, a quina hora és millor regar les plantes, sobretot ara, eh? Ara que estem a l'estiu, perquè clar, hi ha gent que pot estar de vacances o hi ha gent que pot sortir a treballar i pot sortir a certa hora i no tornar fins a una altra, no? I aleshores, clar, la gent rega quan pot, o s'ha de fixar en una hora de dir millor que reguis cap aquí o cap allà?
Doncs sí, hi ha unes hores, sobretot ara. L'ideal seria o a primera hora del matí o cap a última hora de la tarda, quan ja no fa tanta calor. És important regar aquestes hores perquè no dona tant el sol, la terra no agafa aquestes temperatures tan elevades, perquè quan la terra està molt calenta, part de l'aigua que hi posem s'evaporarà, per tant aquella planta no quedarà ben regada.
Uh-huh. I escolta, Cristina, no sé si amb l'aigua ja hi ha prou, o bé hi hem d'afegir algun tipus de producte, no sé, si pensant, per exemple, amb algun fertilitzant.
No està mai de més posar fertilitzant, sobretot en època de creixement, que seria des de la primavera fins la tardor. Hi ha molts tipus de bonus. I sí que és important poder posar-hi algun tipus de fertilitzant al sol. En època de repòs, que seria l'hivern, no caldria. Però ara no estaria mai de més, sí.
Ara parlaves d'algun producte, d'afegir-li algun producte a l'aigua. I aquesta aigua, com ha de ser? Perquè, aviam, no et diré que ho faci jo, eh? No, jo no ho faig, que consti que jo no ho faig. Però hi ha gent... Jo he vist gent, sí, que tirava l'aigua de fregar, diguéssim, del cubell de la fregona.
És veritat,
però mira, vaig aprofitar l'aigua. Sí que es fa. Sí, ja he dit que jo no ho faig, però escolta'm, hi ha gent que ho fa.
Tu ho has vist.
Jo he vist amb una amiga que m'ho ha explicat també i m'ha enviat fotos. Sí, deixem-ho aquí.
Sí.
Val qualsevol tipus d'aigua o... Hem de buscar alguna aigua especial, o això de la fragona, diguéssim.
A veure, a ningú ens agrada malgastar l'aigua, però és veritat que no tot s'hi val. Sobretot si en aquesta aigua hi hem posat químics, hi hem posat sabons, hi hem posat lleixiu, llavors aquella aigua no seria vàlida per regar. si és aigua clara, en qüestió una miqueta bruta de fregar, no et dic que no, però aigua amb químics, eviteu-les.
Uh-huh. I escolta, no sé si, Cristina, la gent et demana consells, et pregunta com s'ha de regar. Creus que la gent ho fa bé en general o hi ha molta gent que això, que se'ls mora les plantes perquè no les rega tal i com les hauria de regar?
Bueno, en general, la gent és bastant conscient, també. Bueno, hi ha de tot, N'hi ha que se n'oblida, evidentment, i després et venen a demanar consell, i és veritat que, bueno, quan una planta petit set, pues, tampoc s'hi pot fer massa cosa. Però, bueno, en general ho solen fer força bé, I sí, sí que demanen consell.
Sí, perquè, esclar, dèiem, de vegades venia, abans parlant amb la Cristina, diu que ve gent que diu, bueno, s'han de regar molt, bueno, les puc deixar tot un dia sencer sense regar, i clar, la Cristina els contesta, bueno, tu també veus, no?
Sí, és que a vegades només cal mirar una miqueta la planta, perquè clar, no totes necessiten el mateix rec.
Clar, però això com ho sé jo, per exemple, mirant la planta a vegades no sé com l'he de regar.
Bueno, com comentava abans, el color de la terra és important, és un senyal de que la planta t'està dient que està seca o no està seca. A vegades, inclús, hi ha fulles que quan estan molt seques es desmaien. Llavors ja és un signe que està dient socorro, sisplau, posa'm aigua.
I, pel tant, les plantes es desmaien també, com les persones, eh? Sí, això, mira, acabo de descobrir-ho. Jo sí que havia vist algunes plantes així una mica xof. Diguéssim, es desmaien, És el terme...
Sí, sí, es desmaien. I n'hi ha vegades que posant una miqueta d'aigua es recuperen molt de pressa, però sí que és veritat que hi ha varietats que un cop arriben en aquest extrem difícilment tornen a recuperar-se i aixecar-se.
Mm-hmm. Doncs jo crec que avui, amb els consells de la Cristina, sobretot, la gent que ens ha escoltat i que té plantes a casa, haurà pres bona nota perquè les seves flors, les seves plantes no es morin, sobretot durant aquesta època que fa tanta calor. Cristina, t'agraeixo moltíssim des de la teva floristeria Pupi de Torredembarra que ens hagis acompanyat en directe.
A tu, Carles.
Gràcies, Carol, també des d'Altafulla Ràdio.
Molt bé, espero veure les teves plantes ben formoses,
I tant que sí, segur, ja t'enviaré una foto. Gràcies. Set minuts, arribem al punt de les 10 del matí. Nosaltres de seguida anirem tancant aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Avui hem començat a través de la teva ràdio de proximitat. Ho farem cada matí, de 9 a 11. Després de les 10 tenim d'altres continguts interessants. Per exemple, anirem fins a l'Escala per conèixer com és un croissant, atenció, de cafè. Si no ho has esmorzat, alerta, perquè us convidarem a esmorzar, a tastar radiofònicament a través de les zones de la ràdio aquest croissant. També coneixerem un noi de Sant Cugat del Vallès, el Xavi Mayol, que viu a Mèxic. Explicarem la seva experiència. I atenció, perquè també avui us presentarem un concurs on us regalarem un val de 60 euros de supermercats bon preu. Què heu de fer per aconseguir-ho? De seguida, després de les 10, us ho expliquem.
Hola, sóc Jordi Bartomeus, de BTV, i a mi m'agradaria que ens traslladéssim fins l'any 2000, una cançó que vam escoltar fins la sacietat, i que començava amb un crit que deia... Bomba!
El mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy.
así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo.
Aquesta era la història de l'any 2000. Han passat 21 anys des que King Africa va fer aquesta cançó, La Bomba. Va ser la cançó de l'estiu de l'any 2000. Segur que l'heu ballat infinitat de vegades. Nosaltres fem una petita pausa i a les 10 i 4 minuts tornem aquí a les...
Acaba, acaba, lo, y acaba, 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 acaba.
La xarxa de comunicació local.
Barcelona és desconnectar, és gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platges, és descobrir parcs i espais naturals fent rutes o pujant cims al teu ritme, és arribar fins als Pirineus. Barcelona és viure l'art i la cultura mil·lenària, és assaborir vins i caves amb denominació d'origen. Barcelona és única, és un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmolmés.cat, Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Hidrata't. Les temperatures cada vegada són més altes i els dies més calorosos. Per aquest motiu, és important assegurar una aportació suficient de líquid al cos per hidratar-nos correctament. Ja saps com d'important és beure aigua per evitar deshidratacions, secadat a la pell i a les mucoses, reducció de la quantitat d'orina o concentració d'aquesta presentant un color més fosc o fins i tot somnolència i fatiga, entre d'altres. Per aquest motiu, cal que prenguis consciència de la quantitat de líquid que portes al teu organisme i si aquest és suficient. Pot ser força habitual que t'oblidis de beure, perquè tens un volum de feina elevat, perquè no la tens a l'abast o perquè senzillament no t'agrada el sabor o la trobes insípida i et suposa un gran esforç pensar-hi. Per això, caldrà que busquis estratègies que t'ajudin a complir el teu objectiu d'aportació de líquid diària. Primer de tot, cal respectar la sensació de set. I si pot ser, anticipar-te. Sobretot evita aguantar sense beure. Una bona opció serà portar sempre al damunt una ampolla o termo per tenir-la sempre a mà. Si el que et costa és l'aigua sola, pots optar per aigua amb gas o fer infusions. Si calentes no et venen de gust, pots prendre les fredes de la nevera o fins i tot afegir glaçons. O bé, pots donar sabor a l'aigua deixant-la macerar uns 20-30 minuts amb fruites o herbes aromàtiques al gust com menta i lima o taronja i canyella. També pot ser interessant consumir més aliments o plats amb alt contingut d'aigua, com les fruites, les sopes, les cremes o el gazpacho. Si en canvi necessites recordatoris per pensar en beure aigua, tens aplicacions que et poden ajudar a programar alarmes o bé a marcar els gots que vas consumint al llarg del dia. Recorda que si a més practiques algun esport, caldrà que t'hidratis abans, durant i després de l'activitat. Si és intensa i de llarga durada, pots preparar-te un sèrum fisiològic amb un litre d'aigua mineral o prèviament bullida, dues culleradetes petites de sucre, una culleradeta petita de sal i una igual de bicarbonat d'ús alimentari i el suc de mitja llimona. Per poder donar vida activa i saludable, és important que, a més d'alimentar-te correctament, també t'hidratis suficient.
La xarxa de comunicació local.